Bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Pau Durant.
Avui no hi ha hagut investidura de president de la Generalitat. Una vegada més, el guió no estava escrit i ni fet expressament podria semblar tan complicat d'enrevessat que és. Reunions eternes, polítics que invoquen la llei, jutges que publiquen acords sense articles de dret, el Tribunal Constitucional que depèn de per què corre i depèn de per què altre s'adorm, el candidat que no se sap on és, uns altres que el busquen per no deixar-lo entrar i per no deixar-lo sortir. Us en farem 5 cèntims amb diputats sabadellencs que tenim al Parlament, però com deien, el joc del segle continua la partida. El PDeCAT escollirà candidat a les eleccions municipals de 2019 a través de primàries. L'actual regidora Sílvia Renom i la diputada dels conservadors a Madrid, Lourdes Ciuró, es disputaran la llista dels demòcrates després de reunir els avals necessaris per presentar-se a les primàries. I en el Notícies Vespre també buscarem els titulars de la informació esportiva. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Pau. Gran resultat de Sandra Santanyes en la primera prova de temporada de bicicleta tot terreny. La ciclista d'Olympia Cycles ha acabat tercera al Costa Blanca Bike Race a una prova de parelles i que va disputar amb la corredora alemanya de DMT Racing Team, Naima Diesner.
Repassarem l'actualitat del Centre d'Esports Sabadell i la resta d'informacions d'aquest dimarts, dia 30 de gener, amb l'ajuda del Toni González de les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Passen 2 minuts del punt de les 7 del vespre. Abans d'entrar en matèria, passem pels serveis. Onze graus ara mateix dels que tenim a Sabadell amb un cel clar, núvols intermitents. Volem conèixer la previsió i per això anem fins al Servei Meteorològic de Catalunya i li preguntem a l'Abel Flores. Bona tarda, Abel.
Hola, bona tarda. Avui el dia ha continuat molt tranquil amb aquest ambient assolellat que ha dominat arreu del país, però amb aquests petits matisos, especialment en forma de núvols baixos, alguns bancs de boira, boirina també matinals que localment encara han aguantat fins a primeres hores de la tarda en àrees de Ponent. I aquí sí que la temperatura ha quedat més baixa que ahir, amb prou feines han arribat als 9-10 graus, les màximes en aquest sector, mentre que la resta del territori doncs la temperatura màxima ha estat molt similar a la que teníem ahir, amb aquests valors d'entre 16 i 18 graus, fins i tot a prop del litoral i a punts del prelitoral. La situació de moment no canvia gaire. Continuem amb aquest temps marcat per l'anticicló, és a dir, per sol, però també per bancs de boira, boirina, que aquesta propera nit i matinada es tornaran a fer més extensos en zones de l'interior. Demà podran ser localment persistents de nou a la depressió central fins a migdia i també alguns estrats baixos, núvols baixos també cap al sud de la Costa Brava que els tenim aquesta tarda, aguantaran fins demà a primera hora del matí i de nou es repetiran cap a la nit. Els canvis més significatius, però, arribaran de cara a dijous. És tot d'augment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Abel. Ara que hem mirat cap al cel, mirem cap a la terra, que és el que està passant a les carreteres que ens queden més a prop. Per exemple, a l'AP7 veiem un quilòmetre de circulació amb retencions en sentit nord i un altre en sentit sud, en sentit sud i en sentit nord, els dos a Barberà del Vallès. Si mirem cap a la B30, a Cerdanyola veiem que anant cap a nord hi ha un quilòmetre i mig de circulació amb retencions i un altre sentit sud a Barberà. Mirem què està passant a la C58 i veiem que a Sant Quirze, per baixar cap a Barcelona, hi ha 3 quilòmetres de circulació amb retencions i pràcticament al nus de la Trinitat tenim 3 quilòmetres i mig més. A la mateixa situació, si heu d'anar a Barcelona, sapigueu que a hores d'ara més o menys es pot circular normalment a les principals vies d'accés, si bé a la ronda del litoral davant de les platges el mapa marca una zona en vermell i evidentment a l'avinguda del Passeig Picasso i tots els accessos al parc de la Ciutadella pràcticament podem continuar. Considerar que la situació està tallada. El president del Parlament, Roger Torrent, ajorna el ple d'investidura per assegurar que Puigdemont se sotmeti a un debat amb totes les garanties. Ho ha comunicat abans de la reunió de la mesa del Parlament, en la que ha participat el secretari tercer per Ciutadans, el sabadellenc Joan Garcia, que explica que l'organisme ha demanat un informe als lletrats.
La situació ara mateixa és bastant indefinida. No sabem si amb aquesta situació en la que ens ha posat el president, insistint un altre cop en que sigui Puigdemont el candidat, doncs comença a passar el termini dels dies que passen després de la primera investidura, són dos mesos per trobar un president, i si no es convocan eleccions. Tampoc s'ha deixat clar fins quan tindrà suspès aquest ple. No hi ha una data, no s'ha concretat pràcticament res. I el que hem fet nosaltres és demanar l'empar.
García diu que mentre es continuï presentant a Puigdemont, el bloqueig institucional es mantindrà.
El PSC havia demanat a primera hora la suspensió del ple. El diputat i primer secretari del PSC de Sabadell, Pol Gibert, diu que celebra la decisió.
Ho celebrem perquè és el que havien demanat per escrit aquest matí amb el president del Parlament, doncs, que suspengués el ple fins que hi hagués, evidentment, una resolució ferm del Constitucional i que, per tant, sapiguessin ja doncs, si els recursos que havien presentat el Junts per Catalunya doncs, eren els mesos o no els mesos i, per tant, la solució final. No? Evidentment, ho celebrem perquè, de moment, no hem evitat un altre dia de crisi del Parlament de Catalunya.
D'altra banda, l'expresidenta del Parlament i actual diputada per Esquerra, Carme Forcadell, desitja que s'acabi el 155 també al govern de la Generalitat i en cap cas voldria que repetissin les eleccions.
Jo no voldria, parlo per mi, en cap cas que passés és que anéssim a eleccions. Això no ho voldria de cap de les maneres, perquè crec que seria un fracàs de la política i que els ciutadans no entendrien que no haguéssim estat capaços d'arribar a un acord.
D'altra banda, Sabadell per la Independència ha mantingut la crida a sumar-se a la convocatòria de l'ANC al Passeig Lluís Companys de Barcelona. S'hi han mobilitzat milers de persones.
Una convocatòria a l'ES que, segons una última hora que acabem de conèixer, diu que l'ANC justament ara desconvoca la concentració davant de les portes del Parlament. Si bé, per exemple, altres organitzacions com Arran mantenen la protesta afirmant que ja n'hi ha prou de desmobilitzacions. Repassem tot seguit informacions més breus relacionades amb els fets d'avui. Roger Torrent ajorna el debat d'investidura fins que pugui ser efectiu i amb garanties.
El president del Parlament diu que no acceptarà ingerències del govern espanyol ni del Tribunal Constitucional i tampoc acceptarà cap altre candidat que no sigui Carles Puigdemont.
Tot i aquesta decisió, Junts per Catalunya creu que es donen les condicions per fer aquesta tarda el ple i lamenta que Torrent no els hagi comunicat la decisió.
Fons d'Esquerra han explicat que el president del Parlament ha trucat repetides vegades Puigdemont però que no ha pogut contactar amb ell. D'altra banda, Junts per Catalunya valora que el president de la cambra s'hagi compromès públicament a no presentar ni proposar cap altre candidat.
A tot això, Joan Tardà insisteix que el candidat d'Esquerra és Carles Puigdemont.
El portaveu al Congrés assegura que hi haurà acord perquè és imprescindible que hi hagi un govern.
I d'altra banda, Mariano Rajoy ha advertit Torrent de la seva responsabilitat com a president del Parlament.
Rajoy ha apuntat que des de sentit comú que Puigdemont no pugui ser investit perquè, segons ell, és un pròfug de la justícia i ha expressat el seu desig que el Parlament de Catalunya actuï dins del marc legal. L'advertiment de Rajoy arriba l'endemà que des del Partit Popular s'incrementés la pressió de Roger Torrent. Roger Torrent, precisament, va ser advertit que el que li va passar a Carme Forcadell per desobeir els tribunals.
A tot això, el PP demana a l'Eurocambra que prohibeixi l'entrada a Puigdemont.
González Pons demana al president d'Antonio Tajani que veti el líder de Junts per Catalunya perquè té un ordre de recerca i captura a Espanya i s'oculta a Bèlgica. Dijous, Esquerra organitza a la cambra un acte sobre l'1 d'octubre. Fons de Junts per Catalunya a Brussel·les han recordat que Carles Puigdemont és un ciutadà lliure a Bèlgica i pot anar on vulgui. Per ara, però, no hi ha plans que el líder de Junts per Catalunya intenti entrar al Parlament Europeu.
Notícies vespre.
I a nivell municipal us expliquem que el PDeCAT escollirà candidat a les eleccions municipals de 2019 a través de primàries. L'actual regidora Sílvia Renom i la diputada dels Conservadors a Madrid, Lourdes Ciuró, es disputaran la llista dels demòcrates després de reunir els avals necessaris per presentar-se a les primàries.
El procediment clourà el dia 7 de febrer en un acte en què les dues candidates podran presentar les propostes i en el que els i les simpatitzants del PDeCAT hauran d'escollir qui guanya. Repassem com encara en aquest procés de primàries les candidates.
En principi, les primàries són una bona notícia pel partit.
Tant Ciuró com Renom han destacat que és una primera vegada que s'escull l'alcaldable amb aquesta fórmula.
És un procés que per nosaltres és la primera vegada que el fem, per tant, el podríem qualificar d'històric, doncs, perquè mai havíem fet primàries per poder optar a ser cap de llista a la ciutat. És positiu, és a dir, és veure que el partit està viu i que, per tant, no, hi ha dues propostes que es presenten i que aleshores hi ha il·lusió per treballar per Sabadell, per la seva ciutat. Les línies, home, evidentment hi ha molts temes de la ciutat que preocupen i crec que actualment sent regidora doncs, els puc conèixer diàriament.
Per Sílvia Renom, la seva experiència com a regidora l'avala.
em presento jo i l'equip, evidentment, s'haurà d'anar conformant. Jo crec que al final el que es tracta després és de sumar actius, que n'hi ha molts al partit.
En canvi, Juró defensa que ha estat una diputada de Sabadell i de la comarca.
Ha sigut molt positiu per la ciutat, en aquest cas, poder portar i traslladar una reivindicació històrica dels veïns i veïnes, que era l'adequació de Renfe Centre, allà on qui tenia la decisió, que era el Congrés dels Diputats. Per tant, el fet d'estar amb un peu a Madrid no vol dir que l'altre no el tingués a la ciutat, perquè ja dic, jo soc una candidata de territori, m'he sentit una candidata de la ciutat.
Qui surti vencedora el dia 7 de febrer serà la substituta de Carles Rossinyol, el candidat dels nacionalistes en les tres últimes cites electorals.
I Unitat pel Canvi aspira a guanyar per majoria les pròximes eleccions municipals el 2019. Així ho han fet saber els membres de la seva coordinadora avui a la valoració política del govern. Josep López, membre d'Iniciativa, destaca que es plantegen guanyar i en tot cas després ja valoraran quines altres opcions hi ha.
La primera proposta estratègica nostra és ser majoria. I en funció de si som majoria o no, ja veurem després la coincidència amb programes, la coincidència amb objectius, la coincidència amb necessitats que cal resoldre de la ciutadania. Però la primera és ser majoria. Ser majoria al servei de la gent, i perquè creiem que per les característiques que té Unitat pel Canvi i per el mapa que creiem que es pot dibuixar el 2019, la possibilitat de ser majoria no cal descartar-la.
La força política està transformant la relació amb el seu referent a nivell nacional, que passa a ser Catalunya en Comú.
La prioritat és la política municipal, la plena dedicació dels regidors, cosa que entenen que no fan altres grups del consistori pendents del procés català, i planificar a llarg termini. Els coordinadors es declaren hereus de l'alcalde Farrés. També destaquen que la confiança dins del govern no és la mateixa que al principi, abans de descartar Joan Berlanga com a alcalde, però aclareixen que no es deixaran portar per les batalletes palatines.
I la plataforma Nova Participació, formada per diferents membres del moviment veïnal sabadellenc, denuncia les llargues llistes d'espera que registra el CAP Nord. Segons la plataforma, nascuda just fa un any, un veí de la zona nord ha d'esperar més d'un mes i mig per poder concertar una cita amb el seu metge de capçalera. Una situació que consideren intolerable. Karen Madrid, bona tarda.
Bona tarda. Per denunciar les mancances del CAP Nord, els veïns han rodejat les instal·lacions amb pancartes reivindicatives, seguint el lema impulsat al conjunt de Catalunya: les llistes d'espera maten. El president de Nova Participació, Ricardo Rosso, considera que els ciutadans tenen ara mateix la clau per canviar aquesta situació. Ho ha dit al matí de Ràdio Sabadell.
Hace falta una respuesta de ciudad, una respuesta contundente, una respuesta donde salgamos todos bajo ninguna siglas ni bandera a decir basta, porque en el tema de sanidad no se puede jugar con el asunto. Hay que tirar para adelante, y hasta que no veamos a un diputado en la cola de un CAP o en un pasillo del Taulí, pues tendremos que ser los propios beneficiarios de la seguridad social los que nos unamos y demos un golpe encima de la mesa para poner fin a esta situación caótica que entre unos y otros nos han llevado.
A banda de les reivindicacions en matèria sanitària, des de Nova Participació també assenyalen els problemes d'inseguretat que pateixen algunes zones del nord de Sabadell. Tot i que consideren que el nou model de policia de proximitat ha estat útil, també assenyalen que la presència d'agents s'hauria d'intensificar en èpoques de l'any en les quals es fa més vida al carrer, com per exemple a l'estiu.
I la Universitat Autònoma de Barcelona signarà un conveni amb l'Ajuntament de Sabadell. Segons ha anunciat la rectora de l'UAB, Margarida Arboix, al programa El Matí de Ràdio Sabadell, la ciutat es convertirà en còmplice necessari dels canvis que viurà en els pròxims anys. Mireia Prat, bona tarda.
Bona tarda, Pau. S'incorporaran noves titulacions, com la d'Economia Social i Solidària, que es cursarà al campus de Covadonga. Arboix ha destacat l'aposta que fa la universitat amb la ciutat de Sabadell, que és un referent per ells.
Aquest centre nosaltres ja estem potenciant que hi hagi més titulacions. Tenim en aquests moments, si no recordo malament, 3 màsters, 3 titulacions, i volem créixer aquí. I alguns màsters més volem posicionar-los aquí. Per tant, això vol dir que nosaltres apostem perquè els estudis universitaris a la ciutat siguin més amplis.
Arboix també ha parlat del cas del col·lectiu Som 27 i Més, que està sent jutjat per la tancada al rectorat de 2013. La rectora s'ha mostrat en contra de la judicialització del cas i ha demanat l'absolució dels acusats. A més, ha recordat que el rectorat s'ha retirat com a acusació particular i es mostra partidària que els acusats facin uns serveis socials per cobrir els costos de les destrosses en comptes de ser jutjats.
I la regidora de la regidoria de serveis municipals estrena nova seu. L'edifici és de titularitat municipal i estava ubicat al carrer Ferrer de Blanes, a la zona de l'Eixample. Des de fa una setmana acull la desena de treballadors de l'Ajuntament de la nova regidoria que dirigeix Lluís Pere Arnau de la Crida per Sabadell.
La nova regidoria ha de servir per gestionar els serveis que fins ara prestava la macroàrea de serveis centrals. També s'incorpora en el nou edifici de l'Eixample el departament de residus que fins ara penjava de la regidoria d'Espai Públic que comanda Xavi Guerrero. El regidor de Serveis Municipals, Lluís Pere Arnau, detalla quines són les noves places que s'obren.
7 noves incorporacions. En la part d'anàlisi contractual hi haurà una plaça d'advocat, una d'administratiu, una plaça d'administratiu. També s'incorporen ara al febrer 3 inspectors del servei, per al servei, i 2 tècnics que també estaran amb el tema del servei de residus.
L'alcalde Matías Arracán, present en l'acte, remarcava que el consistori necessita una plantilla més gran per fer un seguiment de totes les concessions de la ciutat.
Ens vam trobar un servei amb molt poca capacitat de seguiment del projecte i per això, diguem, des del servei d'anàlisi i projectes el que s'ha fet és, no?, fer la primera empenta, no?, per poder tenir tota la informació per fer aquests expedients que vam explicar l'altre dia. Això, l'Ajuntament amb els recursos humans que tenia era incapaç de poder fer aquesta fiscalització i per tant posar-ho en evidència. Ara el que fem és dotar a través d'aquest programa temporal i de tots els tècnics que ha anat explicant el Lluís per poder fer un correcte seguiment, i això, per tant, és la denúncia que ja vam fer des del primer dia.
Sobre la qüestió d'Esmatxa, Arnau ha confirmat que s'han fet reunions amb els treballadors de la concessionària i avisa que, si l'empresa no pot complir amb les nòmines, ho farà al consistori.
I ara us explicarem què és el chemsex. Són sessions de sexe en grup que duren moltes hores i sota l'efecte de les drogues. És una pràctica que duen a terme el 7% dels homes homosexuals i que ha disparat totes les alarmes de les entitats de prevenció del VIH pel perill que suposa de contraure malalties de transmissió sexual o de caure en l'addicció en les pròpies drogues.
En les sessions de chemsex es consumeixen metamfetamina, GHB i mefadrona. Toni Gata, psicòleg i responsable del projecte de suport de Chemsex BSN Checkpoint, alerta de les conseqüències de la metamfetamina.
Que al cap d'uns 5 mesos més o menys de consum, quan és un consum habitual, comença a produir uns trastorns psicòtics. Aquí estaríem parlant d'una desconnexió total amb la realitat. Paranoies, al·lucinacions, deliris, molta agressivitat i sobretot molta violència i ansietat i depressió. Aquí aquests canvis, quan els apliquem al sexe, doncs pot ser que la persona, per exemple, no avaluï tant els riscos o s'exposi d'una manera més gran, ja no només a un tema de lesions sexuals, sinó també a nivell emocional, no?
Quan es barreja amb el sexe, els perills són encara més elevats. Els psicòlegs especialitzats alerten que darrerament s'ha erotitzat el fet d'injectar-li droga a una altra persona.
Notícies que repassem en format més breu. Traslladen a Sabadell la dona de 54 anys que diumenge va sortir projectada del tobotronc d'Andorra.
La seva família ha denunciat al Parc Naturlàndia perquè assegura que no li van dir que s'havia de posar el cinturó de seguretat. També ha afirmat a la premsa andorrana que en un primer moment se'ls va dir que assumirien el cost de les despeses mèdiques, però que després els van dir que només ho farien parcialment.
I us expliquem també que els alumnes de la Universitat Politècnica de Catalunya han fet estudis per solucionar els problemes del vapor Turull i de la masia de Can Oriac de Sabadell. Una col·laboració entre el màster en Rehabilitació i Restauració Arquitectònica de la UPC i el Consorci de Turisme del Vallès Occidental.
Fer voluntariat al Casal dels Infants és la clau.
La clau per acompanyar infants, joves i famílies que volen tirar endavant.
La clau per apostar per la igualtat d'oportunitats.
La clau per transformar col·lectivament els barris.
Tu també pots ser la clau. Vine a fer voluntariat al Casal dels Infants.
Escriu-nos a voluntariat@casaldelsinfants.org
o truca'ns al 93 317 0013.
Viatge amb la TUS. Guanya temps per a tu i els teus.
Agafa l'autobús. El transport públic segur, ràpid i còmode. Viatge amb la TUS.
TUS. Transports urbans de Sabadell.
En 22 de les 23 jornades disputades fins ara, el Deportivo Aragón, el filial del Zaragoza, ha estat dins la zona de descens. El CUE arriba a la nova Creu Alta despenjat i apurant les poques opcions de permanència que li queden. Però el Sabadell, ai, el centre d'esports, necessita refer-se de les últimes 3 ensopegades y más a l'estadi, on no acaba d'arrencar.
Tenemos muchas ganas de ganar ya en casa, todos los partidos son complicados, tenemos la mala suerte de que en casa no estamos consiguiendo los puntos que queremos y que necesitamos.
Sabadell en joc.
Toni Saligrat recupera per la cita Marc Martínez, però perd per sanció a dos dels seus tres centrals, Aleix Coc i Pol Moreno. Com el suplirà? Diumenge, en horari matinal, des de 11:45, Centre d'Esport Sabadell, Deportivo Aragón.
Hola, sóc Miguel, capità del Sabadell, i escolta nosaltres els partits cada cap de setmana a Ràdio Sabadell.
L'esport en directe a Sabadell en joc.
Banc Sabadell presenta Més respostes immediates, amb Rafa Nadal, Laia Sanz i Xavier Barriga.
A què li tens por?
A les coses que molta vegada no depenen de tu.
Són al telèfon. Qui et truca?
Mi mare truca bastant o m'envia whatsapps.
Què t'inspira?
Gent que s'apassiona per alguna cosa.
Pregunta. Es pot respondre en 24 hores i abonar els diners en 24 més? Resposta. Sí. Préstec expansió de Banc Sabadell. Informa-te'n a banksabadell.com/préstecexpansió. Sabadell. Sé on siguis.
Tot el que passa a Catalunya, a Espanya i al món a Ràdio Sabadell.
Un quart i mig de 8 del vespre, ja tenim el Marc Pijuan a l'estudi. Bona tarda, Marc.
Bona tarda.
Això vol dir que arriba el moment dels esports. Gaia Solín i Álvaro Chaparro ja no són jugadors del Sabadell. L'israelià s'ha desvinculat del club aquest matí, mentre que el porter ho ha fet per la tarda. Tots dos deixen així la disciplina arlequinada en aquest mercat d'hivern.
Gaia Solín marxa després d'un any i mig vestint la samarreta arlequinada i havent anotat 3 gols. No comptava amb la confiança del tècnic Toni Saligrat, que en les últimes hores ja havia avançat la possible sortida del davanter. Álvaro Chaparro, per la seva banda, se'n va sense haver disputat ni un minut oficial amb la samarreta del Sabadell, ja que la continuïtat de Roberto Sota Pals ha estat la tònica al llarg de la temporada. Davant d'aquesta situació, el club ha volgut apostar per Romans Carrillo, el porter del filial, que en els darrers partits ja ha anat convocat amb el primer equip. Aquestes dues podrien ser les últimes sortides del mercat d'hivern. En el capítol d'entrades, el Sabadell segueix buscant un davanter centre espanyol i contrastat. En aquest sentit, a les últimes hores ha sortit el nom de Salva Chamorro, el jugador oriolà, del Múrcia, que ha estat acomiadat i podria buscar un nou equip per acabar la temporada. En tot cas, un nom més que s'afegeix a la llista de futuribles del Sabadell. Demà es tanca aquest mercat de fitxatges, recordem-ho, tot plegat en una jornada de descans per l'equip, que demà torna als entrenaments per preparar el compromís de diumenge contra el Deportivo Aragón.
I el Premi Esportivitat que lliura el Panatlón Club Sabadell arriba avui a la 12a edició. Els guardonats seran Marc Rodríguez, un nen de 10 anys que va ajudar una mica a acabar la nostra del 2016, i Josep Salmerón, tècnic d'un infantil del Mercantil, per un acte de joc net en un partit contra el Rubí. Un acte que comença a 8:15.
Dues accions similars. En el cas de Marc Rodríguez, el jurat valora el gest espontani del nen fent marxa enrere i ajudant el seu company a arribar a la meta. Sala també comenta la jugada que ha fet Salmerón, mereixedor del guardó.
Té servei de mirall, com tu dius, sí. El cas del nen és un nano de 10 anys i l'altre s'hi portava un equip infantil en un partit de Rubí, que doncs allà doncs va fer un acte d'esportivitat doncs perquè havia lesionat un jugador de l'equip contrari, els altres no el van veure, van continuar jugant, van fer gol i llavors l'entrenador els va dir: ara estigueu separats i deixeu que facin golets i empatem el partit.
Aquest acte de lliurament del premi comença avui a 8:15 al casal Pere IV amb la presentació a càrrec del cap d'antena d'aquesta casa de Ràdio Sabadell, Sergi Garcés.
I gran resultat de Sandra Santanyes en la primera prova de la temporada de bicicleta tot terreny. La ciclista de l'Olympia Cycles ha acabat tercera a la Costa Blanca Bike Race, una prova per parelles, i que va disputar amb la corredora alemanya del DMT Racing Team, Naima Diesner.
A més, Sandra Santanyes, al costat de Naima Diesner, va participar en aquesta Costa Blanca Bike Race de manera inesperada, ja que en el calendari inicial de la sabadellenca no estava prevista aquesta prova. Santanyes, però, admet que els 4 dies de competició dels quals constava la cursa han estat molt positius.
El balanç és bo, no? Sempre que ha dit el poni, doncs és bo, però bueno, a part d'això, doncs, ha sigut un 4 dies d'entreno importants, no? Sobretot perquè ha sigut així una mica inesperat, em van avisar la setmana passada i bueno, tampoc m'esperava que la meva parella anés tan ràpid, no? Així que, bueno, ha anat bé de cara als entrenos per les pròximes cites, que són les importants de l'equip.
Les dues ciclistes van demostrar una gran regularitat, acabant terceres en tres etapes i segones en una altra. Santanyes assegura que l'Alemanya la va exigir més del que s'esperava.
Bueno, no m'esperava que anés tan ràpid i bueno, per un cantó doncs, pateixes perquè encara no estàs ni psicològicament ni físicament estàs preparat per patir quatre dies, però bueno, ha anat bé i jo crec que bueno, esperava trobar-me una miqueta millor, sincerament ho dic, però bueno, que ha anat bé perquè així també et dones compte del que has de treballar més i bueno, i la feina que queda, no?, per encara per la temporada fer.
La de l'Olympia Cycles té ara nous reptes per endavant, com per exemple la Copa Catalana de BTT, que es disputa a Sant Joan de Mediona el 4 de febrer. Malgrat tot, i després de l'esforç que ha suposat aquesta Costa Blanca Bike Race, Santanyes no pot garantir la seva participació a Mediona. En tot cas, la ciclista local té com a objectiu, en el primer tram de temporada, el Campionat d'Europa, que es disputarà el 22 d'abril a Itàlia.
I Iker Pajares estrena avui temporada disputant l'Open Internacional d'Esquaix de Qatar, valorat en $5,000. El sabadellenc espera mantenir el nivell mostrat en el tram final del passat calendari. El jugador del Malibú Esportiu assumeix l'etiqueta de gran favorit a la victòria final en aquesta primera cita.
Soc clarament favorit en respecte a rànquing. Quan es va tancar aquest campionat jo estava 60 i algú del món i després d'aquesta sèrie número 2 ja està al 90-80. O sigui que hi ha bastanta diferència de rànquing i sí que parteixo com a favorit en aquest campionat.
En cas d'arribar a la final, Pajares competirà des d'avui fins diumenge a Qatar. Aquesta cita és la primera després d'unes setmanes a les quals Iker Pajares ha estat de pretemporada.
I en futbol sala, record històric de la PIA a la segona B del futbol sala. Els de Borja Burgos van derrotar aquest cap de setmana el Cerdanyola per 2-0, un resultat que suposa la 15a jornada consecutiva sense perdre dels escolapis.
Un resultat, a més, que permet als de Borja Burgos ascendir fins al quart lloc de la Lliga i en el marc d'aquesta gran dinàmica, el tècnic diu que veu el seu equip capaç de derrotar a qualsevol rival a la Lliga.
Precisament aquesta volta que portem invictes, si algú demostra o algú ens diu, és això, que estem per competir, per lluitar, per guanyar qualsevol dels rivals que tenim a la Lliga i que vam fer un inici dolent, realment, però que ens vam refer bé i que a partir d'ara i a partir d'aquell dia doncs ja estem aquí per competir amb tothom, intentar guanyar tothom i si nosaltres seguim en aquesta línia, almenys serem un rival molt complicat de batre.
Per contra, el Natació Sabadell va caure de forma estrepitosa i inesperada contra el cué de la categoria, el Linyola, per 2-9. L'equip del Pla d'Urgell no havia sumat encara ni un punt en tota la temporada. El tècnic del club, Diego Blanco, se sent responsable de la situació i diu que no descarta cap escenari sobre el seu futur.
Ahora mismo estoy muy caliente y me acabo de llegar a casa, es verdad que ha pasado ahora y bueno... No puedes tomar decisiones en caliente porque en este mundo, en el deporte, siempre que tomas decisiones en caliente no son las acertadas. Entonces hay que analizar todo.
Aquesta és la tercera derrota seguida del club, que cau a la 8a posició de la Lliga i s'allunya dels primers llocs. Aquest cap de setmana, dissabte, la Pia visita el Vellsport l'Hospitalet a les 6 de la tarda, mentre que el club a la mateixa hora visita l'Olímpic La Floresta.
I 8 waterpolistes de l'Astralpunt Natació Sabadell s'enfronten avui a Holanda en partit de Lliga Mundial.
Laura Ester, Ani Espar, Judit Forca, Maika Garcia, Mati Ortiz, Bea Ortiz, Pili Peña i Paula Leiton disputaran aquest partit a la localitat neerlandesa d'Ede, després d'haver guanyat a Rússia en partit jugat a dos germanes i haver perdut a la piscina d'Hongria d'un gol. El partit comença a les 8.
A la preferent juvenil de futbol, segona derrota consecutiva del Mercantil, aquest cop 2-1 al camp del Bordet a Lleida.
L'Andorra va guanyar el Sabadell B i ha superat els blaugranes a la taula. Aquesta setmana, Sabadell B, Floresta B i Mercantil Tàrrega. El grup 2, el Sabadell C, va guanyar 0-2 al Premià i ara s'enfrontarà al Badalona B, mentre el 4 derrota per la mínima 1-0 al camp de l'Europa C d'un Can Rol Romuló Tronxoni juvenil que aquesta setmana rep el Júpiter.
I el Club Natació Sabadell ha acabat segon tant en categoria masculina com a la femenina al Campionat de Catalunya Open Nedat a Terrassa. I fins aquí el Notícies Vespre d'avui. La informació tornarà a Ràdio Sabadell demà a les 9 al magazín al matí i després als butlletins horaris. També podeu mantenir-vos informats a través de les nostres xarxes socials, Facebook, Twitter, Instagram o també mirar la nostra web radiosabadell.fm. Que passeu un molt bon vespre i fins llavors.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.